L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Àlex Corretja, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, David? Molt bona tarda. Com
això s'acaba ja el primer gran slam de la temporada, avui final femenina, demà la masculina, després en parlarem, però vull començar amb aquesta victòria de la bielorussa Arina Sabalenka, que ha guanyat aquest migdia el primer gran slam de la temporada d'Austràlia. Ha hagut de remuntar per acabar-se imposant a la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina en 3 sets, 4-6, 6-3 i 6-4, després de gairebé 2 hores i mitja de final, una final que ha estat molt, molt atractiva pels espectadors, Àlex.
Sí, una gran final. Sincerament, han jugat un tenis molt bo, les dues jugadores. Dominava al principi la Rybakina, la kazaka, i sincerament semblava que seria algo més estable que la seva rival, la Sabalenka, la bielorussa, però les dues són molt, molt potents, David. Són jugadores actuals, tenis modern, del tenis femení, molt altes, grans jugadores de servei, molt bona dreta, bon revés. I, sincerament, jo no tenia clar que la Sabalenka sapigués gestionar els moments decisius, però al final, fixa't, ha acabat guanyant 6-4 al tercer i passant per un partit amb molts de nervis, la veritat.
Primera victòria en un gran slam per a Sabalenka, que la setmana que ve serà número 2 del món, per darrere de la polonesa Iga Świątek. A més, aquest 2023, Sabalenka ha vist com tot li ha sortit molt bé amb el que duem d'any, perquè no ha perdut cap partit en els 11 que ha disputat entre Adelaida, el torneig previ, sí, i avui Melbourne. Va llançada.
Sí, absolutament. És una bona dada. Realment comences l'any doncs bé, amb els típics dubtes que tens després d'una pretemporada, però guanyes el primer torneig de l'any, Adelaida, com bé comentaves, i això va fer que jo crec que ja doncs, agafés moltíssima confiança. S'ha ficat, aquests 11 partits, s'ha ficat a la final sense perdre cap set. Avui és el primer dia que perdia un set Sabalenka. De les vegades que havien jugat en contra, Sabalenka l'havia guanyat les 4 anteriors. Vull dir, això podia indicar que Sabalenka podia ser algú més favorita, però alhora tenies l'experiència de Rybakina, que l'any passat va guanyar Wimbledon, que és una noia molt freda, que també venia jugant molt bé, que havia guanyat, com deies, a l'Esbiontec durant la tercera ronda del torneig, però al final s'ha imposat potser, jo et diria que una mica més la jugadora que ha anat més a guanyar el partit. No ha especulat, no ha esperat, ha sigut agressiva, però també molt ordenada, i això penso que li ha donat la victòria.
He estat mirant, ho hem parlat aquí a l'Ull de Falcó moltes vegades, Àlex, com n'és d'obert el quadre femení des de que Serena Williams no domina en puny de ferro el circuit Wita. Fixa't la dada, des del 2017, podríem dir que comença aquest desgovern al quadre femení, però fixa que des que Serena Williams va guanyar el seu últim Open d'Austràlia fa 6 anys, hi ha hagut 15 campiones diferents i només han repetit Victoria, Simona Halep, Ash Barty, Naomi Osaka i Iga Świątek. És a dir, és tan difícil fer travesses? Tant?
Imagina't, per nosaltres, que ens pregunteu els companys de premsa, sí. I ens diu: bé, vosaltres com ho veieu? I dic, aviam, és gairebé impossible fer un pronòstic, perquè no només per les noies, els nois també, no? Cada vegada és més difícil, perquè tothom juga molt bé, no? I el 70 del rànquing ja et complica les coses. Per una altra banda, després hi ha factors en el món del tennis que són molt variables. O sigui, no és el mateix jugar a 34 graus que jugar a 20. No és el mateix jugar al torn de dia que jugar a torn de nit. No és el mateix jugar contra un esquerrà que contra un dretà. Tot això influeix després a l'hora de que el quadro es vagi obrint cap a una banda o cap a una altra. Llavors, quan et donen el quadro abans de començar el torneig, no? 128 jugadores. Hi ha 128 que venen de la prèvia, que només passen 16, i et diuen: fes un pronòstic i digue'm qui estarà als quarts, a les semis, i qui guanyarà el torneig.
Un dels que fa les preguntes sóc jo, a vegades t'ho pregunta.
No, però una cosa que és lògica és dir qui creiem que arriba en millors condicions. Jo, abans de començar el torneig, reconec que la Sabalenka la posava dintre de les que pensava que podia fer un gran torneig. Per què? Perquè venia de guanyar de l'Aida. La Rybakina estava una mica oblidada, ningú l'ha ficat a les quinieles, i de cop s'ha ficat a la final. I en els nois passa igual, no? Però què vull dir amb tot això? A mi em passa a Eurosport, que ens donen un quadre i ens diuen: em pots omplir el quadre? I li dic: no te n'adones que les possibilitats de que adivinem, no nosaltres, qualsevol jugador professional, són molt poques. Llavors, què guanyes? Si ho endivines, sí, molt bé, vas endivinat. I si no ho endivines, et diuen: joder, no tens ni idea, no has endivinat, dels 64 partits de primera has fallat amb 28 o 40, i dius, i llavors?
No t'ho preguntaré mai més, quedi clar, Àlex.
No,
quan comenci el Gran Slam. Però entenc el que em dius. Entenc
el que em dius. Per acabar el tema, jo entenc que em diu, aviam, qui veus millor, però de dir que diguin, és que ells et diuen...
Qui guanyarà?
Qui guanyarà al final i el resultat, i dius, a veure, què et pensa, que sóc el Copperfield, no tinc ni idea.
Sí que és veritat que el quadre femení, ja ho estem explicant, i fa temps que ho diem, és molt, molt obert, sobretot des que Serena Williams doncs, ja no domina com dominava abans doncs, tots els tornejos de la temporada. Però sí que és veritat que hi ha una tendència en aquest poder dels països de l'est en el quadre femení, no? Exrepúbliques soviètiques, i cada dos per tres sempre veiem jugadores, o bé del Kazakhstan, o bé de Bielorússia, o bé de Rússia, que arriben a aquestes finals. Però, en canvi, no veiem tantes americanes. No sé si això té una explicació o és... pel simple fet de l'ombra allargada immensa de les Williams, i especialment de la Serena.
Sí, no, té una mica d'explicació en el sentit que avui en dia el tenis, el femení, però el masculí també, es juga amb més velocitat, més potència, les jugadores són més altes, tenen millor servei, abans el joc de noies potser no se li donava tanta importància a lo que era el servei, el servei em refereixo al saque, no al servei del cap, no? Del cerebro, i penso que això... A dia d'avui són jugadores que elles dicten molt el que passarà després del partit. Llavors, quan tu jugues amb algú que depens més d'ell o d'ella que de tu mateix, això és un problema. O sigui, quan a mi em diuen, ja, però home, si ets el favorit... No, no, dona'm el paper de favorit. O sigui, per fer un símil de futbol, tu imagina't el Barça de fa 5 anys quan era el gran favorit per guanyar la Champions, o ara, que saps que potser jugant al teu màxim nivell hi ha equips que tenen més possibilitats que tu. Doncs això és el que els passa a les jugadores de l'est. Tenen un estil de joc que depenen molt d'elles. I avui la Sabalenka, tot i que jugava contra Rybakina, que és kazaja, tot i que va néixer a Rússia, després es va nacionalitzar, te n'adonaves que deies, és que els moments importants la tirarà dins o la tirarà fora, però dependrà del que faci ella.
Clar.
I això és un avantatge. Per això penso que dominen ara molt més el tenis internacional.
Per cert, Sabalenka, segona tenista bielorussa que guanya a Austràlia, l'anterior havia estat Victoria Azarenka, que ja en el seu dia, el que és, diuen, l'últim dictador d'Europa, Lukashenko, el president de Bielorússia, va aprofitar aquella victòria per explicar que era un orgull per la pàtria, doncs suposo que en Sabalenka també aprofitarà per fer una mica de propaganda política. Bé, coses que passen encara al segle XXI. A veure, demà en parlarem tranquil·lament, d'aquesta final, un cop hagi passat entre Djokovic i Tsitsipas, però avui em vull fer una mica la prèvia, no preguntaré qui guanyarà, però...
No, que però
sí
que vulguis.
Però... Sí que et preguntaré qui veus millor, si a Djokovic o a Tsitsipas, perquè Tsitsipas s'ha plantat aquesta final... exhibint un molt bon joc, i tindrà al davant Djokovic, que té entre cella i cella això dels 22 Grand Slams i igualar demà a Rafa Nadal.
Sí, a veure, no hi ha dubte. Per mi arriben els dos en un estat de forma esplèndid. Penso que no poden estar millor. Per part del Djokovic, aviam, ha guanyat 9 cops a Austràlia, juga demà per sumar el seu títol 22 de Grand Slam, com bé deies, Tsitsipas, per guanyar el seu primer Grand Slam. Qui guanyi demà es col·locarà número 1 del món quan acabi la final. O sigui que tot això és una pressió afegida que penso que bé, en teoria, normalment aquest tipus de partits, el que té alguna més d'experiència, potser l'ha de fer valer. Però després, mira, el Tsitsipas, si la Sabalenka havia guanyat un torneig previ, el grec també ha arribat a aquest torneig jugant molt bé. Encara no ha perdut cap partit amb el que va d'any. Porta 10 partits guanyats, 0 perduts. Ha millorat la seva dreta, el seu servei, el seu moviment de cames i també el seu revés, que per mi, David, és una de les claus del partit de demà. El revés de Tsitsipas ha de funcionar molt bé, ha d'estirar bé el braç. I per què dic això? Perquè el joc de jugar a dos mans, que a vegades la pilota, quan li puja, ell ja la pot picar. En canvi, quan jugues a una mà, has de variar més el joc, has de jugar amb un revés talladet perquè la pilota piqui una mica més baixa, després agafa la teva dreta. Li ha de sortir el partit perfecte, al grec, i que Djokovic realment doncs, no estigui tan encertat. Exactament el que deia abans. Penso que depèn més del Djokovic que del Tsitsipas.
Recordem, 9 finals de Djokovic a Austràlia, 9 victòries. Demà juga la seva desena final i, si no he fet malament els càlculs, crec que si guanya és número 1 del món, oi?
Sí, sí.
Oi que sí?
De fet, lo interessant del partit de demà és que qui guanya la final es col·loca en un número 1 del rànquing.
Si s'hi passa el mateix.
La gran diferència és que, lògicament, si s'hi passa no ho ha sigut mai a la vida, sí que per ell és el partit més important de la seva carrera. En canvi, Djokovic, per suposat, ja sabem que ha sigut número 1 durant moltes setmanes i penso que ho tornarà a ser tard o d'hora, ho tornarà a ser, no sé si demà o d'aquí unes setmanes, però ho tornarà a ser. Tsitsipas té 24 anys, és un noi que grec, és molt agressiu, és un noi, bueno, jo diria que molt autèntic. Si el segueixes a les xarxes, veus que és una mica també profund, que li agrada... Ell comentava, no m'agraden les coses fàcils, m'agraden les coses més complicades. El fàcil és massa senzill per tothom, no? Vulguis o no, és grec, és una mica filòsof, i segur que serà una final molt entretinguda. Jo li tinc molta fe a que la final serà bona. Ara, han jugat 12 cops Tsitsipas i Djokovic, ha guanyat 10 al serbi, només ha guanyat 2 al grec. L'única diferència és que li ha guanyat les dues vegades a pista dura, que és on juguen demà. Bueno, és algú per agafar-se, perquè, clar, si no, ja ni sortiries a la pista.
Qui guanyarà? No, és broma.
No, David, m'ho pots preguntar sempre que vulguis, i més tu. Jo tinc la sensació que, ja t'he dit, que depèn més del Djokovic. Però imagina't fer aquesta final abans que comencés el torneig, amb Nadal, amb Medvedev, amb tots els que hi havia, doncs és complex. Ara et dic una cosa, Nadal, Djokovic, Tsitsipas, era una final possible fins i tot abans que comencés el torneig.
Demà, 2:15, aquesta final entre Djokovic i Tsitsipas, si la voleu seguir per televisió, podeu fer Eurosport i amb els comentaris de l'Ull de Falcó, de l'Àlex Corretja. Demà a la tarda et truco i en parlem amb tranquil·litat. Gràcies, Àlex, que vagi bé.
Adéu.